Un dia de bombardejos és molt, molt llarg. I un dia sense atacs pot passar molt ràpid. L'agonia del final de la treva a la Franja de Gaza, que havia d'acabar demà, s'allarga 2 dies més. 48 hores, que seran molt breus. Per això, cada vegada hi ha més veus que clamen perquè s'acordi un alto al foc més sòlid. Avui a Barcelona ho han demanat els països participants a la cimera de la Unió per la Mediterrània.
De manera que el proceso converja hacia un fin de las hostilidades en el marco de la búsqueda de una solución política.
Les paraules de Borrell no les ha escoltat cap representant d'Israel que no ha volgut assistir a la trobada. La imatge de la sequera que estem patint la porten als pantans, però hi ha un altre indicador invisible que és molt eloqüent, els aqüífers. Sota terra també hi ha sequera i explicarem com ens afecta.
Catalunya nit.
Hi ha negociants que voldrien actuar també de manera invisible, soterrada, i de vegades els periodistes els aixafen la guitarra. La BBC ha destapat que el país anfitrió de la cimera del clima, que és a punt de començar, els Emirats Àrabs, vol aprofitar-la per vendre gas i petroli, justament el que la cimera pretén combatre. Per bé que juguis als escacs, no provis d'aguantar-li una partida a Faustino Oro. Té només 10 anys, però està superant tots els rècords.
Empecé a jugar en la pandèmia. Mi mamá se le ocurrió que cuando ellos trabajaban estaba aburrido, se notaba.
D'aquest prodigi en parlarem amb el Toni Padilla i ens visita una directora d'orquestra que és un plaer d'escoltar, tant quan fa música com quan parla. És nascuda a Algeciras, filla de dos policies locals.
Faig l'acudit, jo anava per poli, però em van posar música a sobre, no? Sí. Perquè m'ho calça, no? Per dirigir el tràfic, al final, clar, has de moure els braços. Però sí que a la meva família li agradava molt la música.
Va ser el seu pare que la va portar a un local on tocaven rock i ja no va poder parar.
Em vaig fer sang a les mans i jo continuava tocant, no? Perquè és que em feia molta il·lusió, és que m'agradava molt allò.
Viu a Viena ara, però és a Barcelona, perquè aviat oferirà un concert homenatge a Maria Callas al Palau de la Música. Escolteu-la primer al Catalunya Nit. Per cert, com diries "es lo más" en català? D'aquí uns minuts escoltarem la proposta de l'Institut d'Estudis Catalans i també la cançó que la cantant Muixca ha creat amb un grup de noies víctimes de violència masclista.
Donar-me compte de que jo podria haver sigut una d'elles fàcilment, saps?
Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Avui podríem haver hagut de començar amb pitjors notícies. La treva a Gaza havia d'acabar d'aquí a poques hores. Però la novetat que ara explicarem envia l'agonia només una mica més enllà. El que tenim damunt la taula és un acord per allargar la treva a la franja 2 dies més. Per tant, no finalitzarà aquesta matinada després del nou intercanvi d'hostatges per presos palestins, sinó que, en principi, s'allargarà fins dijous a primera hora. Vicent Mifsud, què en sabem d'aquesta pròrroga?
Mira, l'acord entre Hamas i Israel l'ha anunciat Qatar, que s'ha convertit en el principal mediador en el conflicte, i l'ha confirmat el mateix Hamas. En principi es faria en les mateixes condicions pactades per la treva inicial de 4 dies. Permís per a l'accés d'ajuda humanitària a tot Gaza i intercanvi d'hostatges per presoners palestins en una proporció d'1 a 3. Avui, fa tot just uns instants, s'han alliberat 11 hostatges més, 9 nens i 2 dones amb doble nacionalitat, israelians, però amb nacionalitat 3 francesos, 2 alemanys i 6 argentins. Acabem d'arribar ara mateix a Israel i Israel, en contraprestació, deixa en llibertat 33 presoners més, fins a arribar als 150 pactats. Els Estats Units han esperonat Israel a prorrogar derogar la treva, John Kirby, el portaveu de seguretat de la Casa Blanca, ha dit que l'estratègia que han seguit amb aquesta pausa és la correcta.
L'estratègia que estem seguint amb Israel i amb els nostres socis a la regió està funcionant. Està fent arribar l'ajuda a les persones que la necessiten. Està fent que hi hagi una pausa en els combats. Permet sortir hostatges. Està fent sortir nord-americans. I, francament, estem instant Israel i continuarem fent-ho perquè les operacions militars tinguin la màxima cura de la vida dels civils innocents.
Les Nacions Unides diuen que aquesta petita pròrroga dona un poc d'esperança, però insisteixen que no permeten portar tota l'ajuda que necessiten a la franja. El secretari general, Antonio Guterres, insisteix que cal un alto el foc.
Després d'aquesta pausa de 4 dies, quina és la situació a la franja ara?
La de molta gent desplaçada, que lluita per aconseguir l'ajuda per primer cop des de principis d'octubre, poden obtindre'n perquè reparteix entre la població. La Creu Roja ha pogut traslladar 150 camions d'ajuda també al nord, la zona més castigada pels bombardejos. Alguns dels habitants de la regió asseguren que no marxaran malgrat que Israel pugui reprendre els atacs després de la treva.
Ens quedarem al nord, serem ferms. Tot el que Déu ha planejat per a nosaltres passarà. Ni Israel ni ningú ens pot espantar. Passo tot el temps durant la treva treballant per a la gent perquè no hi ha res. La vida és difícil.
Justament avui les autoritats sanitàries de Gaza, controlades per Hamas, han elevat a més de 15.000 el nombre de morts en 52 dies de bombardejos israelians.
Doncs precisament la cimera de la Unió per la Mediterrània, que ha reunit representants de 40 països a Barcelona, s'ha centrat en la guerra a Gaza. Què han decidit?
S'ha demanat justament que s'allargués la treva i que es recuperi la solució dels dos estats. La crida és una pròrroga, s'ha aprovat per unanimitat, com explicava el representant per a Afers Exteriors de la Unió Europea, Josep Borrell.
Prolongar la pausa, todo lo que sea posible, para evitar más muertos, para permitir la liberación de más rehenes, de manera que el proceso converja hacia un fin de las hostilidades en el marco de la búsqueda de una solución política.
La cimera s'ha fet en l'absència destacada d'Israel en crisi diplomàtica amb el govern espanyol. El secretari general de la Unió per la Mediterrània, Nasser Hamel, ha recordat que l'organització va condemnar els atacs de Hamas del 7 d'octubre, però també ha afirmat que Israel viola el dret humanitari castigant de manera col·lectiva els habitants de Gaza.
Doncs parlem ara d'un altre vessant d'aquesta guerra, perquè la inhumanitat de la guerra ha tingut avui també una expressió econòmica. L'home més ric del món, Elon Musk, ha rebut el compromís del govern israelià per utilitzar el seu sistema de satèl·lits Starlink. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Comencem per explicar què és l'Starlink i per què és important aquest anunci.
Doncs imagina't que ets al mig del no-res, et faciliten un estri que és rodó, de la mida d'un plat, des d'on pots operar un dels 5.000 satèl·lits que Starlink té per l'espai, a 500 quilòmetres de la Terra orbitant. Això et garanteix tenir internet a tot arreu, un servei amb el que pots comunicar als teus soldats, per exemple, on atacar o determinar on pot ser un suposat túnel de Hamas. La potencialitat d'aquest giny és tan descomunal que el seu ús pot fer decantar la balança d'un conflicte. Fixa't que, si no, amb el que ha passat a Ucraïna, on gràcies a l'ús de Starlink, Kiev ha aguantat molt millor les embestides militars russes. I avui, aprofitant que Elon Musk era a Israel visitant uns kibbutz, el govern de Netanyahu ha anunciat el principi d'acord que, per cert, Musk no ha arribat a confirmar. El magnat ha fet una cosa diferent. S'ha esmerçat a desprendre's de l'etiqueta d'antisemita que li han penjat per condonar missatges on s'alinea amb opinions on acusen els jueus de fomentar l'odi cap a la raça blanca, i ha sostingut que Israel fa el que pot per evitar la mort de civils, a diferència, diu, de Hamas.
Una cosa és que els civils morin accidentalment i una altra de ben diferent és gaudir matant civils. Això és pervers.
That's evil. I perquè sàpigues el que costa, Manel, si vols tenir accés a internet a través de Starlink, hauràs de pagar 450 euros només per l'equip, l'antena i el router, que et dona una velocitat de navegació de 130 megas per segon, variable segons on siguis, i després 65 euros al mes de quota.
Gràcies, Ignasi. Arribarem a les 10:10 parlant d'un altre compte enrere. La La sequera que estem patint té conseqüències visibles, com el nivell molt baix dels embassaments o rius a tot el país, però també d'invisibles. I és que les reserves d'aigua dels aqüífers a Catalunya estan en situació límit. Parlem de les aigües subterrànies que abasteixen fonts i basses i que han perdut el 70% de les reserves. Anem cap a Lleida, on hi tenim la Júlia Albacar. Aquest assecament té també conseqüències sobre la qualitat d'aquesta aigua.
Exacte, el fet que els aqüífers hi hagin menys aigua fa que les filtracions que arriben per l'abocament de residus de la mateixa activitat humana costin més de diluir, cosa que perjudica la qualitat de l'aigua de les capes freàtiques. Així ho explica Toni Munné, director de l'àrea de gestió del medi de l'Agència Catalana de l'Aigua.
És molt diferent si ho aboques amb un cavall que es dilueix la meitat de l'aigua que s'aboca, per tant, això ajuda a diluir i a autodepurar, diguéssim, aquesta aigua, que si ho aboques amb una llera seca.
La situació dels aqüífers és desigual a tot el país, però a les conques internes, per exemple, és crítica. Hi ha punts com, per exemple, la bassa de Capellades, a l'Anoia, que s'han assecat del tot. A les comarques de Lleida, la situació és menys greu perquè hi ha rius més cabalosos, per exemple. Cal tenir en compte que a les conques internes l'aigua del subsol té usos determinants i necessaris per a molts municipis i que l'aigua que brolla de fons també és necessària per mantenir la biodiversitat dels ecosistemes aquàtics.
I en plena preemergència per la sequera tenim el debat sobre si les estacions d'esquí han de produir neu mentre s'apliquen restriccions. El sector insisteix que les estacions s'abasteixen mitjançant un circuit tancat, però les entitats ecologistes asseguren que no té cap sentit. Sentim els arguments del director de l'Associació Catalana d'Estacions d'Esquí de Muntanya, Quim Alsina, i del president de l'associació World Nature, Antoni Carulla.
A l'hivern les fem servir per fer neu, li canviem l'estat, i quan ve el desgel tornen a ser aigua i amb una bona part tornen a les basses per tornar-les a fer servir.
Estem en un moment de crisi de sequera que mai havíem vist, sense precedents. No ens podem permetre el luxe de fabricar neu artificial i deixar les poblacions sense aigua.
A tot això, Ferrocarrils de la Generalitat implantarà aquesta temporada a les estacions un sistema experimental de producció de neu que redueix, diuen, el consum d'aigua un 40%. I ara parlem de l'hidrogen que impulsarà els nous autobusos de Tarragona, que no és del tot verd i no té la certificació oficial. Tarragona, Ricard Boigas, per què?
Per certificar l'hidrogen verd s'ha de produir amb energia renovable feta tocada al centre de producció. En el cas de l'hidrogen dels nous autobusos de Tarragona, és un subproducte d'una planta de clor. El director de Carburos Metálicos a Tarragona, Miquel López, reconeix que és difícil certificar el color de l'hidrogen amb les condicions actuals.
Ve d'una electròlisi de clor i es produeix a partir d'energies renovables. Que encara no existeixen certificacions i és difícil posar-li el color verd si no tens la certificació perquè no existeix, però seria lliure de carboni en la seva producció.
A Catalunya, la falta de grans plantes de renovables fa difícil la producció d'hidrogen verd.
Aquesta crida ens arriba des de Londres amb la colla perquè, atenció a la història que us expliquem. Els Emirats Àrabs, seu de la cimera sobre canvi climàtic que comença dijous, volien aprofitar aquesta trobada per tancar acords petroliers i gasístics amb 15 països, segons la cadena BBC. L'ONU recorda que seria un greu incompliment de les normes perquè el país anfitrió no pot actuar mai per interessos propis. Com dèiem, anem cap a Londres amb la colla Ballester. Bona nit.
Bona nit. L'elecció dels Emirats Àrabs per acollir la COP28 ja va generar moltes crítiques. Tampoc hi va ajudar que el president del COP, el sultà Al-Jaber, sigui a la vegada el director de la companyia petroliera del país. Doncs bé, tots els dubtes els ha concretat avui una investigació de la BBC que conclou que els Emirats Àrabs han plantejat discutir acords de combustibles fòssils amb 15 països durant la cimera. Fins i tot els documents filtrats mostren com l'equip de la COP ha preparat documents per reunions amb uns 27 governs estrangers. Per exemple, per discutir amb la Xina com ADNOC, la companyia estatal de petroli dels Emirats, està disposada a avaluar inversions de gas liquat a Moçambic, al Canadà o a Austràlia. O també informes per insinuar a un ministre colombià que estan preparats per donar suport a Colòmbia per desenvolupar els seus recursos de combustibles fòssils. L'equip dels Emirats Àrabs no ha negat a la BBC que utilitzi les reunions de la COP28 per converses empresarials. Simplement apunten que són reunions privades. Les Nacions Unides estableixen unes normes per l'organització de la COP. El país anfitrió té l'obligació de ser neutral i el president actua com a líder mundial mentre es fa la cimera. Per tant, intentar fer negocis durant el COP seria un greu incompliment de les normes.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
En punt, un quart d'onze de la nit, i us expliquem que Alberto Núñez Feijóo està remodelant la direcció del PP per poder fer una oposició dura a Pedro Sánchez.
Cuca Gamarra ja no serà la portaveu al Congrés, ho serà Miguel Tellado, un gallec de total confiança de Feijóo, que va ser director de les dues últimes campanyes electorals a Galícia que li van donar la majoria absoluta i que no dubta a dir coses com aquesta.
Por permitir esta humillación de nuestro país, por permitir la humillación de la separación de poderes, creo que debería irse de este país en un maletero.
Feijóo avala Tellado.
Miguel Tellado es una persona que tiene una trazabilidad parlamentaria desde hace varias legislaturas, conoce muy bien el Partido Popular y ha sido una persona clave en los éxitos del Partido Popular tanto en las elecciones autonómicas, municipales y generales.
Arnau Maimó té pinta que seran 4 anys d'oposició dura, eh?
Sí, això sembla. De fet, la premsa gallega, que el coneix bé, parla de Tellado com el flagell, com a fuet del PP. El moviment de Feijóo deixa lluny dels focus mediàtics a Cuca Gamarra, que es dedicarà al partit des de la Secretaria General, juntament amb una poc coneguda Carmen Funes com a vicesecretària d'Organització. Deies, Manel, que fa pinta que faran una oposició dura. Doncs escolta què ha dit avui del mateix Feijóo.
¿Hay algún primer ministro europeo que consiga el récord simultáneamente de ser aplaudido por una organización terrorista como Hamas, de basar su investidura en un partido heredero de otra organización terrorista, en este caso española, y de indultar unas actuaciones en la ciudad de Barcelona que los jueces consideran terrorismo urbano? Yo les diría que solo hay uno, Pedro Sánchez.
Feijóo ha dit davant els líders del Partit Popular Europeu que s'han reunit a Barcelona.
El jutge del cas Tsunami Democràtic torna a maniobrar i avui ha fet 2 passos més per vincular les protestes amb un delicte de terrorisme. Per una banda, ha demanat a l'OTAN que col·labori i l'informi de les incidències aèries que va causar la protesta a l'aeroport del Prat. I per altra banda, ha animat la família del turista francès que va morir per un infart a sumar-se a la causa que investiga per terrorisme Carles Puigdemont i Marta Rovira. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Hola, bona nit.
Per què García Castellón demana la col·laboració de l'OTAN?
Doncs perquè la seva tesi és que la protesta al Prat va desestabilitzar el funcionament d'una estructura econòmica com és l'aeroport. Per això demana a l'OTAN i també a l'Agència de la Unió Europea per la Seguretat Aèria que li aporti dades de l'impacte d'aquella acció. Amb això, el jutge vol sostenir la seva tesi de terrorisme i ho pot intentar gràcies a la reforma legal que van pactar el PP i el PSOE el 2015 i que deixa marge per ampliar els supòsits de terrorisme. Però nosaltres li hem preguntat al catedràtic en dret penal de la Universitat Autònoma de Madrid, Manuel Cancio, i creu que García Castellón va massa enllà.
És insensata interpretar la llei d'esta manera. Pero esto que está sucediendo antes de 2015 hubiera sido muy difícil forzar la ley porque requería la existencia de armas. Vamos, que el terrorismo tenía que ser terrorismo que tenemos todos en la cabeza. Ahora está todo muy desdibujado.
I diu que terrorisme només ho poden ser les activitats organitzades violentes destinades a causar terror a la ciutadania.
Pues es altamente posible que todo esto que se hizo en relación con el aeropuerto del Prat sea delictivo. Los desórdenes públicos, lo que resulta mucho más difícil entender es por qué esta obsesión por calificarlo de terrorismo. Si preguntamos a un abogado cualquiera en Estocolmo, en Berlín o en París, ¿esto es terrorismo? Pues no, se nos va a quedar mirando como tú no te encuentras bien.
I afegeix aquest catedràtic que l'objectiu de tot plegat és forçar la màquina i acusar de terrorisme perquè els acusats per Tsunami Democràtic quedin fora de l'amnistia.
Avui s'ha detingut a Barberà del Vallès un home de 52 anys acusat d'agredir sexualment els seus nebots quan tenien entre 1 i 6 anys i difondre'n a la xarxa el material pedòfil. La detenció l'ha feta la Guàrdia Civil en el marc d'una operació en col·laboració amb els Estats Units, després que les autoritats nord-americanes alertessin sobre un productor de contingut pedòfil ubicat a l'àrea metropolitana de Barcelona. No es descarta que apareguin noves víctimes ni que hi hagi més detencions relacionades amb aquest cas.
No sé com reaccionaran, no sé si ho acceptaran, no sé si em jutjaran, pensava que fins i tot si em fallaran. No sé on sou.
Així és com sona la cançó que un grup de 6 noies víctimes de violència sexual han fet amb la cantant Mushka. La creació del tema i la gravació han format part del seu procés de recuperació en una iniciativa pionera de l'Hospital Vall d'Hebron. Oriol Pujador.
La cançó es titula Renaixement i l'han presentat aquesta tarda a la sala Heliogaba, a Barcelona. Les 6 noies tenen entre 13 i 16 anys i formen part del grup de teràpia de l'Hospital Vall d'Hebron. L'objectiu d'aquesta experiència pionera se centra en la creació musical com a part, justament, de la teràpia. Pretén ajudar les noies a empoderar-se contra la violència que han patit, a poder plasmar el que han viscut i a sortir-ne enfortides, en sentiment de grup. Van fer 3 sessions amb la Mushka, aquesta jove cantant catalana que connecta amb el públic jove, i finalment van gravar aquesta cançó que sentim de fons. La mateixa Irma Farelo, la Mushka, destacava la valentia d'aquestes noies i com hi va connectar de seguida.
Donar-me compte de que jo podria haver sigut una d'elles fàcilment, saps? Jo les veig a elles i em sento igual. Jo quan era fa 5 anys tenia la seva edat, saps? I veure't reflectada i intentar aprendre també d'elles del valor, de la valentia, del procés.
Dèiem que l'objectiu era ajudar aquest grup de 6 noies, però és que aquesta cançó ja està ajudant d'altres grups de teràpia ara mateix a la Vall d'Hebron, tant com reconeix Mireia Forner, psicòloga del grup de treball.
Nosaltres ara estem utilitzant aquesta cançó abans de que es publiqui, però l'estem utilitzant amb algunes pacients que estan passant moments difícils. I els hem posat a la consulta i connecten tant amb la cançó, amb l'ànima d'aquesta cançó i amb l'esperança. Transmetre a les famílies i a les noies que tot l'esforç que han fet, tota la feina que han fet, és per elles, però que serveix per altres noies que estan en la mateixa situació i que potser en aquest moment estan en la foscor.
La cançó que s'ha estrenat aquesta tarda es pot escoltar ja al canal de YouTube de l'Hospital Vall d'Hebron i a totes les plataformes d'àudio.
Catalunya nit.
Més de 4.000 persones, la meitat menors, afronten el seu quart hivern sense llum ni calefacció. Això a Madrid, on els habitants de la Canyada Real malviuen en el que es considera l'assentament de barraques més gran d'Europa. L'any 2020 es van quedar sense llum per una sobrecàrrega causada per unes plantacions de marihuana enganxades a les xarxes. Des de llavors, ja fa 3 anys, els veïns i veïnes lluiten perquè l'administració els retorni el subministrament. En Dani Sainz de Aja s'hi ha passejat i ha parlat amb la comunitat que hi viu.
Són veïns com la Gladys o el Jesús, que per força han trobat alternatives per tenir llum o calefacció.
Aquí se usa leña, butano más leña, porque es la que más quizás podemos asequiblemente comprarlo. A mí ver a mis hijos estudiando con velas, pues me supera.
Antes de las placas, pues nada, sin luz, no teníamos luz. Con la linterna esa, una linterna o dos y ya está. No es lo mejor, pero es lo que se puede.
Fa 3 anys que la Canyada Real va marxar la llum, però ni Naturgy ni l'administració han resolt el problema. Fonts de l'energètica expliquen que no poden restablir la llum a les cases que no tenen ni comptador ni contracte, però per tenir-ne necessiten un títol habilitant que l'administració no els concedeix, com recorda Maria López de la Plataforma Cívica per la Llum.
Todo el mundo sabe que si en cualquier lugar hay alguna actividad ilícita que realiza un vecino concreto, no se corta el suministro eléctrico de toda la población. Entonces es que esas excusas son completamente vacías o de culpabilización de la población.
Diversos estudis conclouen que l'apagada ha agreujat la precarietat de la població, qualifiquen la situació d'entorn torturant perquè provoca el patiment físic i psicològic de les famílies. També parlen del cas de pobresa energètica més important de la Unió Europea.
No es normal que yo como madre, en vez de meter a mis hijas a la ducha, abrir un grifo y que me salga agua caliente, tenga que calentar el agua en unas ollas grandes, duchar a mis hijas y encima correr con el riesgo de que mis hijas se pongan malas y se cojan un resfriado en la ducha y que al día siguiente no pueda ir a trabajar para cuidarlas.
És Ouda Criquet, portaveu de Tabadol, una associació de veïnes que rebutgen els reallotjaments dels habitatges més precaris que ofereix la Comunitat de Madrid. Els trasllats són part del pacte al qual van arribar les administracions per dignificar el barri, on la majoria d'habitatges són xalets i pisos construïts pels veïns des de que la zona va començar a absorbir onades migratòries als anys 50. El pacte també es proposava construir habitatge públic a la zona per evitar el desarrelament de les famílies. Pedro Navarrete va ser comissionat de la Cañada a l'època de Manuela Carmena a l'Ajuntament.
Però parece ser que todo esto, y gracias a la presión que se está ejerciendo con los desarrollos urbanísticos del sureste, eso se ha ido al traste, y el pacto regional, pues yo creo que se ha quedado un poco en agua de borrajas.
Navarrete es refereix a la construcció de 140.000 nous habitatges en aquesta zona de Madrid, que ja són a tocar de les cases de la Cañada.
De alguna manera radical decirlo, la Cañada Real estorba y la única manera de quitarnos de en medio es cortarnos el suministro eléctrico y salir de nuestras viviendas de manera forzosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Si ets curiós o curiosa, a partir d'ara tens una nova eina que et pot tenir entretingut o entretinguda hores i hores i hores, perquè ja es poden consultar a través d'internet els gairebé 850 fanzins recollits pel professor de la UAB, Eugeni Giral, durant 30 anys. Són revistes artesanals elaborades entre el 1979 i el 2000 i procedeixen d'arreu de l'Estat. Marc Ruiz, bona nit.
Bona nit.
T'hem demanat una cosa molt difícil, eh? Mm-hmm. Que en seleccionis 3 d'aquests fanzins. Què hi has trobat?
Doncs mira, comencem amb això. Perquè des d'aquest mar de fanzins n'hi ha un que destaca. Madrid me mata. L'han consultat 788 cops. Primer potser hauríem d'explicar què són això dels fanzins, eh? Són sí. Aquelles revistes artesanals d'una tirada molt i molt curteta i que es distribueixen també de forma molt local, en cercles amb interessos comuns. Madrid me mata, i per això sona Alaska i els Pegamoides, parla de la movida madrilenya, amb una estètica 100% vuitantera, amb tintes planes molt cridaneres i amb un estil de collage fotoperiodístic i amb personatges com Alaska mateixa. Parla de música, però també de la vida de barri i de l'obertura de la capital de l'Estat a les influències estrangeres. Valia 200 pessetes, un euro i mig més o menys.
I a Catalunya t'ha matat alguna cosa o què? Madrid te mata i què més?
Em mata i té molt a veure amb aquesta cançó de Double Bubble. Ah. He trobat un que es diu Papers Amorals, revista de subversió moral, editada per l'autor de l'Esquirol, Josep Casadesús. Per què hi té a veure? Doncs perquè Double Bubble eren precisament de l'Esquirol. D'aquesta revista només en queda un número, de 1979, que té intencions literàries amb molt de poesia, relats molt curts i que podríem classificar dins de la contracultura. I és que sovint donaven sortida a allò que no trobaven els mitjans comercials de l'època. Filosofia, anarquisme, còmic, erotisme, drogues, jocs de rol, el que fos.
Se'n feien a tot arreu, en portem dues. Tercera entrada.
Soc el típic borratxo que li dones veure i te canto una cançó.
Un altre exemple és la revista Callejón de Lleida, que mesclava castellà i català i parlava de música, de còmics, a l'estil dels que es podien trobar amb el Coqui, per exemple, i incloïa entrevistes i tot allò que es considerava modern o contracultural a l'època, amb una estètica punk molt potent.
Aquests van molt forts, eh? Birra, gentrificació, batlem i hacker són algunes de les 30 paraules que s'han afegit aquest any al Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, el DIEC. També s'han fet prop de 300 modificacions o ampliacions, Òscar Callau.
Doncs sí, entre les noves incorporacions també destaquen els nous sentits de donassa i el seu equivalent en masculí humanot. En parla Sandra Montserrat, membre de la secció filològica de l'IEC.
Hem incorporat humanot amb el sentit d'un intel·lectual, doncs ho havíem de fer també per les dones, perquè com sabeu, doncs la política de l'Institut d'Estudis Catalans és tenir en compte, observar com es mou la societat i per tant, si som en una societat on els drets doncs són per tothom, doncs han d'estar reflectides les dones i tots aquells col·lectius que en algun moment han estat discriminats.
En tenim algun exemple més d'aquestes noves excepcions o sentits originats per canvis en la societat, Òscar?
Sí, mira, alguns són més subtils, altres més clars. Col·locar. Abans l'exemple era en femení, s'ha col·locat de caixer en un banc, i ara és en masculí, s'ha col·locat de caixer. A banda, però, s'hi afegeix, en aquest cas, el sentit de col·locar com a experimentar una alteració de la consciència i de l'estat d'ànim per efecte d'una droga o l'alcohol. Està col·locat, no?
Sí.
Discapacitat. Abans minusvalidesa, ara trastorn físic o mental, si ha congènit o adquirit, que altera el desenvolupament de l'activitat física o mental. Per tant, com a adjectiu, ja no significa minusvàlid, sinó que presenta una discapacitat. Fàcil tenia un dels sentits com a dona fàcil, que no costa gaire que s'avingui al tracte sexual, i ara és neutre, que saber fàcilment el tracte sexual. Gai abans era persona homosexual, ara homosexual, home gay. Lesbia o lesbiana abans era dona homosexual, ara homosexual que s'aplica a una dona. Marit còmode era marit que tolera l'adulteri de la seva dona, ara és marit que tolera l'adulteri del seu cònjuge. També apareixen 12 gentilicis, entre els quals maresmenc o terraltenc, i locucions com és cosa de no dir. D'aquesta manera es donen alternatives per evitar expressions castellanes com és lo más.
Doncs ja estem actualitzats. Aquests dies hem sabut que el telescopi Arai, a Utah, ha detectat una partícula procedent d'una altra galàxia que han batejat amb el nom d'Amaterasu. I avui en David Guzmán reflexiona sobre els titulars galàctics.
Encara estic en xoc, en un xoc d'admiració i d'inversemblança amb el titular del 324. Detecten l'arribada a la Terra d'un poderós raig còsmic que vindria d'una altra galàxia. No puc estar més a favor de redactar notícies que semblin escrites per Sheldon Cooper en un taller de narrativa fantàstica. De vegades el periodisme és massa redundant i tendeix a explicar les mateixes coses de la mateixa manera. D'aquí que enmig de la rutina un raig còsmic en nom d'Errico Taverna criden l'atenció. De fet, els diaris digitals i altres aficionats al clickbait farien bé de copiar la fórmula, perquè escriure notícies com si fossis Flash Gordon o el guionista de Star Trek potser no et fa més creïble, però sí molt més atractiu. En un món on això que anomenem realitat és cada dia més irreal, l'arribada de Amaterasu des d'una galàxia llunyana passa perfectament desapercebuda. L'altra variant per combatre el suport informatiu és concebre una actualitat on la notícia d'obertura sigui la migració dels estornells o el cultiu de la carxofa a França. A mi m'agradaria un última hora que ens digui que s'ha trobat un estel fugaç sobre una fulla perenne, o que els aiguats han sorprès Vilaseca, o que 8 de cada 10 sastres han de fer mans i mànigues per arribar a final de mes. Un altre periodisme és possible, i estic segur que la galàxia d'on ve aquest raig còsmic que ara ens ataca tenen informatius que comencen i acaben explicant la millor de les notícies. Avui no ha passat res.
Fa uns dies llegíem a les pàgines de La Vanguardia un reportatge sobre Faustino Oro, un jove jugador d'escacs argentí de només 10 anys, un nen, que trenca rècords. Els escacs són un esport fascinant, molt diferent de les altres disciplines esportives, ja que aquí cal estar en forma per poder aguantar molta estona concentrat sense moure's, i perquè, a diferència d'altres esports, un nen petit pot competir contra adults. Com és el cas de Faustino Oro? Per posar en context a tothom, li preguntem a Toni Padilla, que ens acompanya una setmana més al Catalunya Nit.
Bona nit, com estem?
Molt bé, doncs què ens dius d'aquest Faustino Oro?
Fascinat amb el cas de Faustino. Li diuen el Messi de l'ajedrez a l'Argentina perquè està trencant records. De petit, com bon argentí, volia ser futbolista i es veu que jugava al menjador a cara seva, trencava mobles, i la mare tipa de les trencadisses que feia aquest nen, que és aficionat de Club Atlético Vélez Sarsfield, el Fortín de Liniers, li va dir al pare, escolta, que deixi el futbol, i per què no jugar als escacs tu, que t'agrada una miqueta? I el van posar a jugar a escacs, i de fet que ens ho expliqui millor el mateix Faustino Oro.
Soy Faustino Oro, tengo 8 años, hace 2 años que juego al ajedrez.
¿Cómo empezó, Fausti, tu fanatismo por el ajedrez?
Empecé a jugar en la pandemia.
¿Cómo fue? ¿Tu papá jugaba?
Sí, ¿juega? Me enseñó a mi mamá y a mí, bueno. Mi mamá se le ocurrió que cuando ellos trabajaban estaba aburrido, se notaba.
Dijeron que en la pandemia estaba un poquito rompiendo cosas dentro de tu casa con la pelota, ¿o no?
No,
me mintieron, ¿no?
Me estaba aburrido.
Ahí es cuando aparece la pasión por el ajedrez.
Ahí me empezó a gustar y ahí seguí.
Ell no admet trencadissa, ell diu que estava avorrit a la pandèmia. Però
els
bueno,
pares parlen de trencadissa, sí, sí, com sigui, cert que durant la pandèmia comença a jugar, comença a fer uns moviments increïbles, el pare se n'adona que és un noi especial i li escriu al gran mestre dels escacs argentí, un tal Jorge Rosito, li diu, mira, el meu fill és un prodigi. Rosito està acostumat que els pares li diguin això, i diu, bueno, el vaig a veure i segurament serà doncs, una història més en què no res de l'altre món. Van començar a jugar i de seguida el nen, a Faustino, li va dir, soc capaç de fer-te escac i mat amb el fil i cavall en menys de 2 minuts. El campió se la va mirar i dient, m'està prenent el pèl aquest nen de 8 anys, dit i fet, li va fer i es va donar còpia que era un geni. Estava tenint el rècord d'arribar en rànquing més alt de la història dels escacs mundials amb 8 anys, amb 9 anys, amb 10 anys, ja sent gran mestre de totes les categories, i ara opta a ser el nen més jove que arriba al gran títol de mestre internacional, que per fer-ho s'aconseguia doncs, una sèrie de condicionants en els campionats, però sembla que ho podria aconseguir-ho, batre el rècord de ser el mestre internacional més jove de la història. Li queda poc temps, un rècord que té un nord-americà que es diu Abhimanyu Mishra, que ho va aconseguir el 2019 amb 10 anys i 9 mesos. Clar, queda mig any.
Crida l'atenció que aquí no hi ha separació per edats, no? Algú de 8 anys pot jugar contra algú de 55.
Clar, en els esports la condició física, el cos, la força doncs sempre que imposen ficar doncs, uns límits, però en els escacs, que és en principi només el cap, tot i que també entrenen per poder aguantar tant de temps concentrats, és diferent. Llavors es produeix aquest fenomen que és el fenomen dels nens prodigis, que és fascinant. Els estudiosos volen saber exactament què hi ha darrere, si és que els genis neixen o es poden d'alguna forma doncs, entrenar, perquè cada cas és una miqueta molt diferent. És evident que tenen molta memòria, que tenen un gran poder de concentració, gairebé un toc obsessiu de centrar-se en les jugades, però alguns d'ells han millorat a base d'entrenament perquè els seus pares se'ls portaven, però altres, en casos de nens que només miren partides que jugava la gent a un parc o per televisió, comencen a veure els moviments i la gent se n'adona que és un nen prodigi, no? És un fenomen que neix a finals del segle XIX. Un dels més casos més conegut és el cubà José Raúl Capablanca, que amb aquest cognom ja sabem que tenia arrels catalanes, que la tenia, que amb 12 anys ha començat a derrotar adults i va esdevenir el campió mundial més jove de la història. Però quan parlem de nen prodigi, el cas que més es parla és d'un tal Samuel Rechevi, que era nascut a l'Imperi Austro-Hongarès, en una família jueva ortodoxa, però que a l'acabament veure que el nen tenia una virtut, es van oblidar una miqueta del que deia el Talmud i van dir, anem a fer calés, i el van començar a passejar, gairebé com fent amb Mozart al seu pare, com una atracció per mitja Europa, fent tornejos de partit de simultànies contra adults, els derrotava tots, van saltar a Estats Units, es van quedar a viure a Nova York, i aquest Samuel Rechevi va ser el gran nen prodigi perquè realment va guanyar molts diners com a nen i tota la vida va viure als escacs.
No sé si hi ha un patró d'aquests nens prodigis si després acaben esdevenint campions del món en totes les categories. Diguem.
Hi ha de tot. La major part no arriben a ser campions del món i molts s'ho deixen relativament joves. Segurament han fastiguejats una miqueta de la pressió que reben des de que són venuts. José Raúl Capablanca, el cubà acadèmic, sí que va arribar a ser campió al món i va triomfar tota la seva vida. Aquest, per tant, va començar d'hora i tota la vida va triomfar. I el Samuel Rechevi no va ser campió del món, però sí que va ser campió dels Estats Units amb 50-60 anys. Per tant, també va allargar bastant la seva carrera.
I per aquí tenim algun cas més a la vora?
Crec que el cas més conegut que tenim a casa nostra és l'Arturito Pomar, un nen de Palma de Mallorca, mallorquí, que amb 10 anys va començar a derrotar els millors jugadors de Mallorca. Llavors va derrotar els campions espanyols. Estem parlant de finals dels 40 i inicis dels anys 50, en una època molt fosca per a Espanya, òbviament, perquè hi havia la dictadura, i a la que es va descobrir que hi havia aquest nen que va aconseguir fer taules amb el campió mundial, que era un rus, el règim va decidir utilitzar-lo. El van convidar a viure a Madrid, i el van portar a conèixer Franco, el van fer entre la secció d'escacs del Real Madrid, que existia, el van passejar amunt i avall, i es va convertir realment en protagonista del Nodo, per exemple.
Arturito Pomar tiene 11 años y es aparentemente un niño como los demás. Un niño que monta en bicicleta y juega con los otros chicos. Aquí adquiere con entusiasmo la prensa infantil que corresponde a su edad. Sin embargo, este niño es además un maravilloso jugador de ajedrez que ha representado a Baleares en el torneo recientemente celebrado en Madrid y que juega contra Fuentes, subcampeón de España, una partida de exhibición en la que consigue el triunfo. Confiemos en que con el tiempo Arturito será un verdadero Capablanca.
Aquí com citen a Capablanca, que era la referència, no? aquest cubà. També en aquell moment, els millors jugadors del món ja eren russos, és a dir, soviètics. El règim franquista buscava un referent cubà perquè no podia dir que els millors en aquests moments ja eren soviètics. Tot té geopolítica, perquè com Cuba en aquell moment encara no era comunista, buscaven referents que fossin adients. No? L'Arturito Pomar no va arribar a ser campió del món, el règim el va abandonar, a la que va preferir apostar per folklòriques i per futbolistes, però ell no va oblidar mai els escacs. Simplement que va veure que l'havien deixat sol, es va apuntar a unes oposicions, va ser carter, va ser destinat a Sant Cugat del Vallès, on va viure tota la seva vida i on va morir, i ell, doncs, d'alguna forma, es pagava els viatges als campionats internacionals, i en un d'aquests viatges, el 68, va aconseguir fer taules amb el mític Bobby Fischer, considerat per molts el gran geni als escacs, el nord-americà Ecuador Taspaski, la famosa partida de Reykjavik, no? La seva història és molt trista, l'explica molt bé en un llibre el periodista valencià Paco Sardà, el llibre es diu El Paó, explica molt bé la història de com aquest nen prodigi va ser utilitzat pel franquisme, tal i com Bobby Fischer va ser utilitzat pel govern de Kennedy per ser una eina contra el comunisme, i en aquella famosa partida en què fan taules, Fischer ja era com un Beatle, gairebé era molt famós, es va mirar l'Arturito Pomar, que ja havia perdut cabell i que era gran, i li va dir, pobre carter espanyol, com dient, quina vida més miserable que tens, però m'has fet taules, no? I l'Arturito Pomar va ser el gran nen prodigi dels escacs de casa nostra.
Doncs molt interessant, aquestes nens prodigis i aquestes guerres dels escacs, no només entre blocs a vegades, sinó dintre d'un mateix bloc hi havia la
rivalitat. Dona per parlar un altre dia, la geopolítica dels escacs.
Ja ho farem, i tant que sí, i et convidarem. Gràcies, Toni Padilla, una setmana més.
Bona versada.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
En la frase que pronunciaré tot seguit i cap tot una entrevista. Irene Delgado és una directora d'orquestra nascuda a Algeciras, instal·lada a Viena, on té una beca en una fundació que promou la diversitat en la música, i és a punt de dirigir al Palau de la Música un concert dedicat a Maria Callas. Aquí tenim tota una entrevista. Irene Delgado, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-me.
Comencem pel principi. Nascuda a Algeciras, deia jo. Això de néixer a Algeciras marca?
Jo crec que sí, que marca bastant. Sí.
I marca musicalment?
Molt. Precisament perquè allà hi ha un ritme especial, no? Diguem. Bueno, és que Paco de Lucía va néixer allà i va viure allà molt de temps. I sempre ho dic, era el padrí del meu veí. Llavors venia a vegades allà, bueno, ells vivien el primer i es muntaven unes festes, no? I jo crec que sobretot allà hi ha un talent musical, hi ha molta vida musical. Potser no tant de clàssica, per això ja m'estic ocupant jo, però sí que hi ha moltíssima vida musical a... diguem molt experimental, en el sentit de que és popular, sí, com sigui és popular, no? I no és només flamenco, hi ha tota mena de música, hi ha moltíssima vida musical allà, i hi ha gent que ho fa molt i molt bé. Llavors sí, marca moltíssim, i marca el fet de néixer a un lloc, sempre marca néixer a una frontera, no? I no és només una frontera amb Àfrica, també és una frontera amb Gibraltar.
Sí.
O sigui, és un lloc molt peculiar, i també jo dic que el vent ens deixa una mica... No?
Això també ho diuen de per aquí dalt, a l'Empordà.
A
més, filla de dos policies locals, això com marca en la teva trajectòria? Com entres tu en el món de la música?
Faig l'acudit, jo anava per poli, però em van posar música a sobre, no? Sí. Perquè per dirigir el tràfic, al final,
clar,
has de moure els braços. Però sí que a la meva família li agradava molt la música. El meu pare encara toca la guitarra, bueno, ara està fent classes de piano perquè li encanta. No va poder estudiar música, però sí que feia molta música a nivell... Bueno, tenia els seus grups i tal, i bueno, un dia em va portar a un garatge allà amb uns amics que feien rock puro i duro, i bueno, jo vaig veure la guitarra i vaig al·lucinar. És que com
no podia... Era una guitarra elèctrica.
Era una guitarra elèctrica, i jo vaig començar a tocar. Tinc un record molt, no? Bueno, és lluny ja, però el tinc, em vaig fer sang a les mans, i jo continuava tocant, no? Perquè és que em feia molta il·lusió, és que m'agradava molt allò, no? I llavors vaig dir, vull tocar la guitarra. I a més és que l'instrument que teníem... A casa sempre hem tingut molts instruments, no? Però hi havia un molt especial que era la guitarra del meu avi, que encara està allà, i quan l'agafo és com abraçar una cosa quasi gairebé que està feta per tu, no? És com... que, bueno, vaig aprendre amb aquella guitarra que em va ensenyar el meu pare, pues després vaig continuar tocant el piano, però la guitarra ha estat una cosa, no?, com molt de casa, molt per mi, de fet, no?
Tens un català perfecte, i suposo que és perquè vas venir a parar a Barcelona per formar-te musicalment. Com vas venir a Barcelona a estudiar música?
M'encantava tot el que sortia per la tele, jo estava allà amb el piano tot el dia a sobre, i ja veus a la tele anuncis, no? Tota mena, no? Que el que seria el Super 3 aquí, sí, sí. Però la banda del sur, no? Sí. Doncs jo treia les cançons aquelles del manga i tot això, no? I el que passa és que, bueno, em va tocar canviar de conservatori i no em va agradar gens. No em va agradar gens. I vaig decidir deixar-ho, perquè la clàssica no, i ho diu Bach, i tot això no volia. El que passa és que després, als 14, va morir la meva mare i va ser el meu refugi. Però va ser encara un refugi no de tocar partitura, o sigui, amb partitura i tot això, sinó que tocava amb grups... vaig fundar un grup pop-rock... una mica d'Irish, també. Un altre, vaig ficar en un grup que feien latin, funky, flamenco, no? Una mica de fusió. Després, amb un altre, vaig tocar jazz. Era una mica de tot. I quan va arribar el moment de la veritat, que havia d'estudiar alguna cosa, i al final el que vols és ordenar el so. I llavors vaig adonar-me que era l'orquestra. Llavors vaig arribar a casa i vaig dir al meu pare: papà, quiero ser director d'orquestra. I llavors em va dir: on anem? ¿Dónde vamos? No. I per això. I llavors és on va començar, no? Vaig començar a posar-me les piles. I vaig venir a Barcelona, en realitat, a fer musicologia, perquè em van dir que era massa jove per fer direcció. Primer a la UAB. I després sí que... Bueno, vaig passar pel Conservatori de Barcelona per acabar el professional i després vaig entrar a l'ESMUC.
Després vas a parar a Viena.
Exacte.
A veure, Viena, si diem que, jo què sé, hi ha viscut i mort Mozart, hi ha viscut i hi ha mort Beethoven, hi ha viscut i hi ha mort Haydn. Hi ha viscut i hi ha mort Johann Strauss. I de moment hi viu, espero que no moris
i
mai.
I Schubert.
I viu, i espero que no mori mai, Irene Delgado. Es nota que aquesta potència de la música clàssica a Viena?
Sí, moltíssim. Jo crec que si no, ja m'hi hauria tornat, eh? Jo sóc allà per això, perquè l'energia que hi ha, jo crec molt en les energies, no? Hi ha tants concerts, hi ha tantes possibilitats. Bueno, la setmana passada em van convidar així, en el mateix dia, a un concert, que era un concert de cambra, que a mi... La música de cambra, segons com, no? Et quedes com acostumada a l'orquestra. No, hi ha música de cambra meravellosa. Jo vaig plorar com una nena petita.
I de com d'haver interpretaven.
Era una cosa fora de tot el que pots pensar, no? A Viena vaig arribar perquè vaig decidir fer el màster. Bueno, estava molt cremada de treballar aquí per molts pocs diners i jo volia treballar amb professionals, no? És que realment era el que volia. I vaig decidir això, anar a Viena a provar, a veure, vaig fer les proves del màster i mira, vaig entrar-hi.
I a Viena demanes una beca i te la concedeixen a la Fundació Taki Alsop, que promou la diversitat i ajuda a dones perquè puguin seguir amb la seva carrera de directores.
Aquesta beca la promou la Merin Alsop, que és... una directora molt top en el món, ha fet moltes primeres coses, les ha fet ella, i bueno, ella va decidir en un moment determinat, fa 20 anys, que com era que només ella estava per allà, no?, i un parell més, que no podia ser, i va decidir promoure, no?, més el tema de les dones directores. I vaig fer aquesta sol·licitud i em van donar una beca. I dona la casualitat de que la Merin és la directora de l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio de Viena. I llavors em va dir: tu vindràs a assistir-me amb aquesta orquestra. I va ser, no sé, amor a primera vista. Faig molta cosa amb ella i ara, quan torni d'aquesta producció que estic fent aquí a Barcelona, doncs fem Candide de Bernstein, que per mi, o sigui, fer això amb ella, que va ser, ella va ser la protegé, no?, la protegida de Bernstein, fer això amb ella és que no té preu, és que no tinc paraules, estic encara que estic xulo, en els súbols.
I això, que existeixi aquesta fundació, és perquè hi ha poques dones dirigint o perquè hi ha poques dones que se les deixi arribar on podeu arribar? Què és el que passa?
Sí, ja t'has contestat la pregunta tu mateix, jo crec. No?
És
hi ha moltes dones que volen dirigir, jo crec. El problema és que, bueno, la motxilla que portem nosaltres té més pedres. Jo tinc la gran sort de tenir aquesta xarxa perquè, clar, ens reunim a Chicago un cop l'any i per mi això va ser un canvi molt fort. Tenim grups de WhatsApp a nosaltres mateixes ens diem les Taki. També m'han donat oportunitats les mateixes Taki, no? Jo vaig anar a Reno aquest any, crec que ha estat al març, i em va convidar la Laura Jackson, es diu, que va ser la segona Taki, em va convidar a dirigir, no? Són coses, no? Ens ajudem entre nosaltres també i això fa que la cosa millori, no? I que el nostre món i el nostre voltant sigui millor, perquè clar, rebre pals tant de temps, no? I tantes vegades és complicat.
Es nota quan dirigeix una dona?
Jo crec que es nota quan dirigeix una persona diferent, no? O sigui, depèn de qui estigui tocant i de si aquesta persona que està tocant té prejudicis o no. Jo crec que és així. Crec que cada persona té un so diferent, que és totalment independent del sexe.
O sigui, que el que sí que es nota és que una mateixa partitura, perquè clar, allà hi ha un compositor que ha deixat les notes escrites, dirigida per una persona o una altra sonarà diferent.
Absolutament, sí. Sempre dic, és que, a no ser que vulguis copiar, no? Però jo crec que ni això, perquè a més cada orquestra és diferent, no? Perquè tenim cossos diferents, perquè tenim idees diferents, perquè tenim un bagatge que és diferent. És que al final som únics, no? És la química, no? No tens la mateixa relació amb una persona que amb una altra. Doncs és exactament el mateix.
Per cert, que abans has comentat que per la professió del teu pare de policia que tu estaves destinada a allò, a organitzar el trànsit als carrers, el que sí que m'he fixat és que tens un moviment molt particular de mans, molt particular, i que a més, de vegades no utilitzes la batuta.
Sí.
Això
li fa molta gràcia a molta gent. Això depèn de la música. I també depèn del grup que vaig a dirigir, no? Al final, la batuta és una extensió del braç i la faig servir quan realment cal. Si el tipus de música demana flexibilitat, la batuta no em dona tanta flexibilitat. Ara, per exemple, que aquest concert sí que ho faig amb batuta.
Aquest concert és el que està ara preparant aquí a Barcelona, al Palau de la Música, un homenatge a Maria Callas. Què serà el concert? Què preparàs?
Doncs són hits de l'òpera, sí.
Un darrere l'altre.
És un darrere l'altre, jo
Això
crec que...
Això ens agrada.
Sí. No, serà un concert molt bonic i molt especial. A més, l'hem preparat... El programa està preparat amb molt d'amor i pensant molt que no es fessi... Que no fos pesat i que tingui un cert sentit. A mi m'agradaria dir que és bastant rodó. A veure si és veritat.
La Maria Callas era realment tan impressionant com tots ens pensem que era?
Pues no ho sé, perquè no la vaig conèixer, però devia ser... Jo penso que és que era un personatge més d'òpera, no? O sigui, al final ella va acabar sent totes aquelles dones i de la forma en què va morir i tot això, jo penso és que ella es va creure l'òpera i va crear la seva òpera amb la seva vida, no?
Ara ja ens has explicat que estàs molt bé a Viena. Quins plans tens de futur?
Això m'ho pregunta la meva dona també.
No sé. I no li sap respondre.
No sé si ho sé respondre, perquè on em truquin, on em vulguin...
Has parlat de l'Orquestra Simfònica de Ràdio Viena. Si creem l'Orquestra Simfònica de Catalunya Ràdio i del Catalunya Nit, et demanarem que vinguis.
Oh, això seria fantàstic.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit. Una abraçada.
A tu, gràcies.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
So you think you can tell heaven from hell.
Ja sabeu que al Catalunya Nit els demanem als nostres meteoròlegs no només que ens expliquin quin temps farà demà, sinó que ho facin a partir d'una cançó. I avui el Jofre Genuer em sembla que troba a faltar algú. Quina cançó has escollit i per què, Jofre?
Doncs efectivament, trobo a faltar la pluja. La pluja és el que li dedico la cançó. A veure si així s'anima una miqueta, l'estimulem una miqueta i ve cap aquí, perquè fa falta, i ara com ara no s'entreveu que vinguin pluges, almenys les que necessitem, és a dir, generoses, persistents, abundants i que afectin a tot el territori. Res d'això. Sí que ara està nevant una miqueta al vessant nord del Pirineu, això s'acaba demà. A la resta, president, no ens anem assabentat d'aquest front que està passant ara, que donarà una mica de mestral demà al matí al sud del país. Temperatures que, si fa no fa, variaran poc, baixant al nord del país, demà pujant una mica, la resta amb obertura clarianes. Demà al vespre potser els núvols tornen a compactar-se en alguns sectors de la costa, si hi ha algun ruixat serà poqueta cosa. I dijous, a últimes hores, sembla que un altre front, més actiu que aquest, ens tornarà a passar repartint una mica més de pluja. Aquest pot donar una mica més de sí, però no serà general ni la que necessitem.
Moltíssimes gràcies, Jofre Genué. Wish you were here, Roger Waters. Desitjaríem que fossis aquí, pluja.
Això mateix.
I precisament de la falta de pluja i de la sequera va la vinyeta que ens ha enviat el CAP aquesta setmana. Entreu a la nostra pàgina web, busqueu-la per xarxes i penseu què hauria de dir la senyora que té molts problemes perquè li baixi una sola gota d'aigua de l'aixeta de casa seva. Acaba de finalitzar ara mateix el partit de futbol a Montilivi entre el Girona i l'Atlètic Club de Bilbao. El David Ubà, que ens actualitza què ha passat en aquest partit, com ha acabat això?
Doncs en empat, no tal com havia començat. Empat a un final a Montilivi, el Girona que deixa escapar el lideratge en solitari. Ara els gironins són co-líders i això que han fet el més difícil. S'han avançat en el marcador amb un gol de Gigankov en el 10 de la segona meitat. 13 minuts i ha durat l'avantatge al Girona fins que Iñaki Williams, de contraatac, ha empatat per l'Atlètic Club de Bilbao al minut 68.
Per tant, avui acabem la jornada amb el Madrid líder, però allà mateix, amb la mateixa puntuació, el Girona, que està fent una temporada impressionant.
Exacte, 35 punts tots dos.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Molt bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
4 minuts i seran les 11 de la nit. Els dilluns ja sabeu que nosaltres tenim aquí una llista musical que anem ampliant cada setmana. Quina serà la cançó d'aquesta setmana? Quina serà? Ara, bona música i gent feliç sota la lluna.
Hola, sóc Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec, i avui és un gran dia perquè a l'Ull del Montsec, al planetari del Parc Astronòmic, hem pogut estrenar un nou espectacle audiovisual. L'espectacle porta per títol The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Per tant, és un espectacle que recorda els 50 anys d'aquest emblemàtic disc. Aquest disc va ser presentat per primera vegada en un planetari, a Londres. Per tant, quin millor lloc que pels 50 anys del disc fer un espectacle audiovisual que s'ha estrenat amb gran èxit a tot el món i que ja tenim aquí a Àger, aquí a la Serra del Montsec. Us animem a gaudir-ne. Gràcies i bona nit.
Que tinguis demà també un gran dia. A les 10 de la nit t'estarem esperant al Catalunya Nit amb les notícies tan ben pensades com puguem. I aquesta setmana entra a la nostra llista de temes per tancar l'informatiu Animal Salvatge.
Bona nit, oients de Catalunya Nit, soc en Carles, del grup San Josex. I la cançó que sonarà ara intentava explicar-hi l'emoció que vaig sentir una nit, mirant la meva companya quan dormia. Era una emoció de satisfacció, d'alegria, per aquella vida. També, però, de meravella, d'admiració per aquella persona, per aquell ésser, no?, misteriós, que m'acompanyava i que coneixia i no coneixia, en el fons. M'han dit que també funciona pels nens, perquè també explica la trapelleria d'aquella persona, no?, la llibertat. De fet, funciona per qualsevol persona que estimeu, que tingueu una relació de familiaritat i que respecteu. Es diu Animal Salvatge, espero que us agradi, i molt bona nit i una abraçada.
No sé què ets, potser un animal salvatge, que t'estires al meu llit només per poder mostrar-te
em miro i no sé què ets, no. Un misteri que em reclama una vida en endavant, sí. Una terra solitària. Jo pregunto què haig de fer, si jo ja ho feia. I m'expliques què haig de dir, si jo ja ho deia. Jo et demano com s'hi va, i jo ja ho sabia. Cada cop et miro més. Jo pregunto què haig de fer, si jo ja ho feia. I et demano què haig de dir, si jo ja ho deia. I m'expliques com s'hi va, i jo ja ho sabia. Cada cop et miro més.